something.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don David Murga Mezquita. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde en la iglesia Santa Isabel. Domicilio del finado, Avenida Francia, número 65, primero tercero. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
El de bona la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint
històries. Molt bon dia. Estem a 13 de març, són les 12:05. I miren, jo me fa una pregunta. Què li demana el ciutadà al polític? Perquè estem vivint un món en què la política pareix que està desconnectada, o el polític desconnectat, de la realitat quotidiana, la que vivim tots nosaltres, eh? I la pregunta clau és: què espera realment el ciutadà dels seus representants? Dissos que el ciutadà, això sí, cada 4 anys deposita la seva confiança. Jo sempre me pregunto, tu quan estàs treballant per algú, tens que demostrar la teva confiança dia a dia. Perquè si no, la persona que confia en tu i te dona treball, decidís si aquest intercanvi que hi ha en el pacte del contracte l'estàs complint o no. Però clar, tu d'una compte tens un jefe que només tens que convèncer-lo cada 4 anys. En fi, que me'n vaig del tema. Què li demanem als representants? Pues bueno, la resposta no és simple, però sí és essencial per entendre la crisi de confiança que tenim en aquest moment tots els ciutadans. En primer lloc, nosaltres, els pardalets, perquè és que això és el que som, demanem honestedat. I no es tracta només d'evitar la corrupció, que hauria de ser un requisit bàsic, vaja. És a dir, la corrupció i la política no tindria que tindre res a veure, sinó que actuaren amb transparència. I això vol dir reconèixer quan un s'equivoca i té un error, i explicar les decisions en claretat. Perquè, clar, un pot prendre una decisió i equivocar-se i dir-lo, on ha estat l'equivocació. La política no pot ser un joc d'ambigüetats, de promeses buides. La confiança se construeix amb fets i en coherència, perquè has de ser coherent. Tu quan decidis algo per a ta casa, per la teua família, per a tu, eres coherent, no? Pues si estàs decidint per un conjunt, per el conjunt de la societat, també ho hauries de ser. En segon lloc, el ciutadà exigís proximitat. Sí, allò de, pues no sé, fes un escrit, collins. En fi, massa vegades els polítics viuen una bambolla allunyada de la realitat del carrer. I això que diuen que els polítics locals estan més propers a la ciutadania, bueno, també n'hi ha polítics locals que cada volta estan més lluny, Perquè escoltar és més que fer rodes de premsa o tindre perfils en les xarxes socials, perquè ja lo dels perfils en les xarxes socials, de veritat. No se donen compte que el ciutadà, quan els veu en les fotos, pensa, només val per fer-se fotos. Perquè escoltar significa estar present, parlar amb la gent, sense filtres ni intermediaris, i entendre els problemes reals. Perquè lo de les estadístiques és relatiu, Ara ja ho fa la intel·ligència artificial. Sí, senyor polític. Senyor política, no se fie de les estadístiques, També reclamem eficàcia. No hi ha prou amb bones intencions i discursos grandiloquents, perquè d'oradors estem farts. El ciutadà volen resultats i polítiques que milloren la qualitat de vida. Solucions als problemes estructurals i una gestió eficient dels recursos públics. I, a més, hi ha una demanda creixent de coratge, de voluntat política. La política no pot estar subordinada als interessos dels partits o a les dinàmiques electoralistes. Cal valentia per prendre decisions que beneficien a la gran majoria, encara que no sempre siguen populars a curt termini. Governar no és només agradar, sinó transformar. Perquè finalment el ciutadà vol respecte. Sempre veiem debats polítics convertits en espectacles de crispació, i tu més, no perquè tu. La política ha de ser un espai de diàleg, de diàleg per solucionar problemes, no un camp de batalla per a insults i desqualificacions. En definitiva, el ciutadà no demana miracles, però sí responsabilitats. Vol polítiques que recorden que serveixen a les persones i no a les sigles ni als interessos particulars. Pot ser, si aquests principis foren la norma i no l'excepció, la política, no, el polític, perquè hi ha que diferenciar. La política és imprescindible i necessària, perquè la política legisla. Però els polítics recuperarien el seu prestigi i la seva veritable funció. Ser és eina del canvi, del progrés per a tot el món. I és el que reclamem. És simple, no? Pues ala, al lío.
Estás a la 92.2 FM.
El mejor grupo tributo a Camela de España. Jueves 27 de marzo a las 10 de la noche en Plaza Borrull, Castellón. Prepárate para descubrir el mejor tributo a Camela de España. En directo, con la mejor puesta en escena, con todos sus éxitos, todas las canciones que quieres cantar. Jueves 27 a las 10 de la noche en Plaza Borrull. Entrada libre y gratuita. No te lo puedes perder.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Coneixes Neurovila?
un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Smart Mobility Systems, especialistes en vehicles elèctrics de dos i tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alowagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alowagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alowagen te lo encuentra. Alowagen, Blasco Ibáñez 23, frente a Tribuna Estado de la Cerámica, Vila-real.
Lo nuevo de McDonald's ya está aquí.
Ya está aquí.
Llega la McCrispy Pomodoro and Cheese, una hamburguesa única que combina el frescor del tomate, el orégano y la cremosidad del queso gorgonzola. Irresistible. Acompáñala con el McFlurry Filipinos Blanco, con trocitos crujientes de filipinos blancos y un toque de sirope de chocolate blanco. Una combinación perfecta que te va a flipar. Ven a disfrutar de McCrispy y McFlurry en tu McDonald's más cercano.
Aleshores, s'ha acabat el ple ordinari del mes de març a l'Ajuntament de Orpesa. Tenim a l'alcaldessa al fil telefònic. Buenos días, Araceli.
Buenos días.
Alcaldessa, pleno del mes de marzo, el primer trimestre del año, cosas que han salido adelante y también mociones que han presentado los grupos de la oposición.
Pues sí, hoy ya hemos llevado a su debate y votación cuestiones bastante importantes para Oropesa. Una de ellas ha sido el inicio del expediente para la cesión de una parcela para que desde la Consejería de Sanidad e Infraestructuras puedan hacer construir un nuevo centro médico para Oropesa. Una necesidad imperiosa, una demanda de los vecinos y que, bueno, es más que necesario. El centro médico que tenemos se ha quedado muy pequeño y obsoleto, hay que decirlo. Entonces, bueno, este nuevo centro pues va a cubrir las necesidades actuales de un municipio en crecimiento y además contenta porque se van a tener en cuenta reivindicaciones también nuestras, como tener especialidades, que aquí en Oropesa no hay ninguna especialidad. Entonces, hemos pedido radiología, hemos pedido también rehabilitación, el área de rehabilitación, y así pues los vecinos no tendrán que irse a otros municipios en ambulancias para hacer los ejercicios de rehabilitación, los podrán hacer aquí. Entre otras cuestiones, va a haber medicina, lo llaman creo que continua, que viene a ser el separar lo que es la medicina de familia de urgencias. Por ejemplo, la atención 24 horas también estará separado. Tendremos espacio para la SAMU y para el personal, que es una cosa que me preocupa mucho, porque en este centro pequeño, las horas que están de descanso, de guardia, no tienen habitaciones pues con una cama para descansar. Tienen pues sillones o colchones y no puede ser en el suelo, no, así no se puede estar. Y necesitamos pues que ellos estén en perfectas condiciones para atender luego a los pacientes, ¿no? Que puedan descansar y activarse estando de guardia 24 horas. Pues poder actuar, levantar y estar fresco para poder ayudar a las personas, la mente despejada y poder, bueno, pues mejorar sus condiciones laborales que también es muy importante. Al final redunda también en la atención a los pacientes, así que es una cuestión importante. La cesión de la parcela es una parcela de unos 7.000 y pico metros cuadrados junto al lo que es el instituto. Esa es una parcela que compramos ya en la legislatura anterior para que albergara este proyecto y también el de residencia de mayores. Finalmente, vamos a ceder toda la parcela para centro médico por varios motivos. Uno, porque el proyecto de residencia de mayores al final quedó en humo, terminó la legislatura. Realmente en dos momentos clave, en noviembre del 22, nos envió Consellería un informe en el que nos decían que el proyecto tal y como estaba diseñado no era viable, era imposible hacerlo. Se hicieron mejoras y demás desde el área de bienestar social y también desde urbanismo, que lo llevaban miembros de ahora que están en la oposición del Partido Socialista. Tampoco se logró y ya pues el 5 de mayo, justo antes de elecciones, pues mandaron otro informe diciendo que no era viable tampoco. Con lo cual, no era viable en ese momento, tampoco delegaron las competencias nunca, ni llegaron los casi 13 millones que se supone que iban a llegar. Por tanto, estaba en punto muerto. Desde entonces, este otro proyecto de centro médico ha ido ganando peso. A resultas de lo que ocurrió en La Dana, ahora también las administraciones miran con más celo aún que antes el tema de zonas inundables, y en esa parcela, la zona que pilla más al lado del barranco es zona inundable, ahí no se puede construir, que era donde iba a ir inicialmente el centro médico, si hubiera habido también espacio para la residencia, y ahí habrá que retranquearse e irse para atrás. Esa zona se quedará como mucho de aparcamiento, al aire libre, y bueno, con todas estas mejoras que hemos pedido, necesitan más metros. Yo no he dudado, ni el equipo de gobierno, en dar vía verde a ceder toda la parcela. Que además hay una cosa importante también para mí, que es que es un proyecto que tendrá una proyección de futuro real. Es decir, cuando vaya creciendo más la población o se necesite ampliar alguna especialidad, habrá terreno para hacer módulos, para que se amplíe, que normalmente estos proyectos suelen nacer ya pequeños. Cuando lo tienes construido ya se ha quedado pequeño. Yo no quiero que eso pase con el Centro Médico de Oropesa. Así que quedará ahí un remanente de terreno para seguir creciendo. Yo creo que es muy buena noticia. Y para la residencia, pues seguimos buscando otra alternativa. Y además, bueno, hay que estudiar, estamos en contacto con empresas que también están interesadas en llevar a cabo un proyecto de residencia. Podría ser una residencia mixta en la que hubiera plazas concertadas, y ahí sí que el ayuntamiento podría decir, mira, un 10% o 10 plazas que sean para decisión del ayuntamiento, para personas nuestras empadronadas, y que a través de servicios sociales digan que necesitan esa habitación. Y bueno, es ese modelo que también estoy indagando ahora. En todo caso, la residencia, el iniciar este expediente de cesión ha contado con el apoyo unánime de toda la corporación. Eso también es una satisfacción para mí.
Unanimidad.
Uno de los puntos, sí.
Unanimidad para esto. ¿También ha habido unanimidad para la prórroga de la limpieza, de la empresa limpieza?
No, ahí no ha habido unanimidad, pero sí que Compromís ha apoyado al equipo de gobierno, que ya sabes que lo formamos Partido Popular, Vox y Ciudadanos.
Sí.
Y ahí pues Compromís se ha unido, ha entendido que era algo también bueno, porque es que el contrato finaliza, no sé si el domingo o el lunes, entonces es que no hay tiempo material de licitar un nuevo contrato. Y bueno, pues se firma esa prórroga y ganamos un poco de tiempo. Ya se hizo, sobre este contrato de 2009, ya se hizo una modificación la legislatura pasada, en la que estaba yo en el equipo de gobierno, de un 20%, que es lo que la ley permite, y ya se actualizó bastante. Y ahora, pues, el nuevo pliego deberá contener, pues, es que va a ser un cambio radical. Vamos a pasar a tener todos dispositivos de digitalización, pasamos a ciudad inteligente, lo que llaman la Smart City. Entonces ahí ya la cosa se encarecerá se va a hacer muy compleja, por lo menos en lo que es la licitación. Luego se entiende que es para bien y será todo mucho más eficiente al tener esos dispositivos que te avisarán cuando esté pues lleno los contenedores, o te avisará cuando se hayan roto los aspersores de no sé qué jardín, en fin, todas esas mejoras que vendrán. Pero ahora no es momento, hay también otras prioridades porque son importantes, como la concesión del agua, la gestión, que también tenemos que sacarla, y con esta prórroga pues vamos funcionando. Entonces ahí el PSOE pues bueno, ha hecho un poco política, vamos a decir, de esta de tres al cuarto, la llamo yo, porque no es la real, y ha votado en contra. No sé qué ha votado en contra, ha votado en contra, se ha abstenido, pero bueno, que no le ha parecido bien, pues, pero ha salido adelante, que es lo importante.
También los grupos de la oposición han presentado mociones, alcaldesa.
Sí, ha quedado una que ha presentado el grupo de Compromís, ha quedado sobre la mesa para mejor estudio, pero así lo hemos acordado, y bien. Y luego lo del Partido Socialista ha presentado pues la típica moción populista que se presenta todas las legislaturas, la presenta alguien, normalmente los que están en la oposición, o los que hemos estado en la oposición alguna vez. Yo creo que esta no la he presentado nunca, pero sí que lo he vivido. La legislatura pasada presentó una moción en esta línea el Partido Popular, que estando yo en el equipo gobierno, yo tampoco me parecía bien, y es cierto que lo pidieron por un hecho puntual y para un año, pero bueno, se dijo que no, porque los técnicos siempre te recomiendan mantener, estamos en un tipo de porcentaje de pago, de cobro de IBI medio, o sea, no estamos ni en el punto alto ni en el muy bajo, pero estamos más del medio hacia abajo. Lleva muchísimos años así y bueno, yo creo que conviene también tener ingresos para poder realizar gastos, inversiones y mantenimiento.
En este caso, lo que pedía el Partido Socialista era una rebaja del IBI.
Sí, era una rebaja, es una rebaja del IBI, tampoco decía en qué porcentaje, era como, bueno, yo la pido y ya lo estudiáis vosotros, pero lo mismo, lo que argumentan es que como este año se va a cobrar, bueno, ya la tasa de recogida de basuras, que como sabes es una recomendación de Europa y que el gobierno de la nación, Pedro Sánchez, el PSOE, lo ha convertido en una obligación, de imperativo legal, de obligado cumplimiento, que yo ya dije en su momento que me parecía fatal, porque te lo recomiendan, pero el país tiene que ver cuándo está preparado para cobrar esa tasa. Esa tasa está pensada para que la gente recicle y para que paguen más los que no reciclan y dan más trabajo que para los que sí que hacen los deberes. Entonces, no tenemos sistemas aún para detectar quién recicla más y quién y quién lo hace peor, y entonces tú, vamos a poner una tasa a todos igual, lo cual tampoco es justo. Pero bueno, como tenemos que cobrarla y hay previsión de recaudar 1 millón de euros, pues ella dice, la portavoz, bueno, pues como se va a subir eso, pues que se baje el IBI para compensar. Pero yo insisto, es totalmente populista. Porque primero, aquí en Oropesa la media en las viviendas se van a pagar 28 euros anuales por de tasa de basura, tampoco es una cosa del otro mundo. Si rebajamos el IBI en esa cantidad, por vecino también 28-30 euros, porque más tampoco se va a poder, para recuperar ese millón, digamos, vamos a tener un montón de trabajo y además una incertidumbre, porque si esa tasa que todo el mundo quiere recurrir al final se quitara, ya cambiara la ley a nivel nacional, ¿qué haríamos? Nos quedaríamos sin cobrar la tasa y también con la rebaja a la espalda. Y luego han argumentado que este año vamos a ingresar 3 millones y algo más de ingresos vamos a tener en el ayuntamiento. Pero claro, es que hemos batido récord en ingresos, pero es que eso es normal en un municipio que está creciendo y que va a tener que mejorar muchos servicios públicos y que tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a articular bajar el IBI y luego hacer un contrato que vamos a tener que meter 2 o 3 millones más de euros para actualizarlo y que funcione? Por ejemplo, es que no es viable, por eso digo que es populista y me enfada mucho que se utilicen este tipo de mociones para hacer política, pero de tres al cuarto, porque al final la vida real impone. Y ahí las amas de casa me entenderán perfectamente. Si tú tienes una nómina que entra en casa del dinero que sea, con eso te tienes que organizar todo el mes. Claro, si te traen menos sueldo, llegas a menos, no vas a llegar a más. ¿Y quién va a padecerlo? Pues la familia que tiene menos comida, menos dinero para hacer otras cosas. Pues en un ayuntamiento es igual. Así que si hay más ingresos, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad, de los servicios públicos,
claro,
que es lo que yo pretendo con ese margen nuevo que tenemos. Uh-huh. Que hemos pasado de 9.000 y pico, somos 12.800 empadronados, 20.000 habitantes mínimo el mes que menos en el municipio, pues todo el dinero que entre es poco, lo que hay que hacer es hacer un buen uso de ese dinero, que espero que los vecinos así lo estén viendo, porque la verdad que miramos muy mucho en qué metemos cada céntimo del dinero que se recauda.
El mañana viernes...
Por cierto, esta moción la ha apoyado, la ha presentado el PSOE y la ha aprobado Vox con el PSOE, que es una, es también es una foto como un poco usual, vamos a decir, ¿no? Ha sido curioso verlo, pero bueno, yo me mantengo que he estado en las dos legislaturas, creo que lo coherente que gobierna es hacer un uso adecuado y no hacer populismo con estas cosas.
Alcaldesa, yo hablando del pleno, que me parece que el repaso, vamos, cuando uno termina un pleno es el momento de hacerlo, porque es cuando realmente se fotografían todos los partidos políticos y es en el momento en el que te das cuenta quién está haciendo política y quién está haciendo pueblo, quién está intentando, o al menos vas con las luces largas y lo que quieres es una apuesta de futuro. Sorprendente que en este caso Vox y el PSOE han coincidido. A mí me sorprende mucho, alcaldesa. No sé usted si...
Sí, si eso te lo he comentado porque dices, bueno, pues no sé.
Es al menos llamativo,
Sí.
También había un convenio con la policía, ¿no?
Sí, un convenio que hay que firmar. En el pleno lo que se hace es habilitar para que la alcaldesa en nombre del ayuntamiento pueda firmar el convenio con Policía Nacional, y es para tener uno de estos, de estas torres o tótem que tienen, sí, que tienen ahí en comisaría en Castellón, que vas con el DNI electrónico y puedes hacer algunas gestiones y tal, uno de ellos. Lo tienen muy pocos municipios, con lo cual es un honor que la Policía Nacional haya pensado que Oropesa podría tener este servicio. Nosotros encantados, hemos tardado un poquito en tramitarlo, pero finalmente quiero agradecer a, bueno, pues a la dirección, ¿no?, de responsables de Policía Nacional, que hayan dado esa oportunidad a Oropesa, y no deja de ser un hito más en innovación para Oropesa, y bueno, pues suma, ¿no? Todo suma, y yo creo que este servicio va a tener muy buen encaje en Oropesa y los vecinos lo van a agradecer.
Uh-huh. Alcaldesa, mañana se celebrará por primera vez Impulsa en Femenino en Oropesa. Será de 10 de la mañana a 2 y media del mediodía. Y la jornada lleva como título Estrategias para Crecer.
Exacto, pues sí, es el primer foro de Impulsa en Femenino que realizamos. No es el primer evento de estas características. Desde que estoy al frente de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Emprendedores, yo vengo realizando encuentros de esta índole con un denominador común, que es ser mujer,
sí,
ser emprendedora y empresaria, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues yo lo hago porque creo que es importante aún, que, bueno, pues seguir trabajando en esa lucha por romper esos techos de cristal, ese suelo de cemento, que vaya dicho de otra, por otro lado, vaya nombres que buscamos hasta a los obstáculos que se encuentran muchas veces las mujeres cuando quieren emprender, abrir un negocio. Pero que viene bien porque nos reunimos, ahí cada una pues también va a contar su experiencia, puede aconsejar a aquellas que ya están en un punto de desarrollo empresarial mayor, hay una puesta en común, ¿no? Se generan unas sinergias de trabajo, se suelen surgir alianzas de colaboración,
claro,
en ediciones o encuentros anteriores. Así ha sido, o sea que yo creo que enriquece muchísimo, y encima pues en algunas actividades económicas que la mujer aún, digamos que tiene poca representación, bueno, pues vemos ejemplos vivos de que hay cosas que sí se pueden hacer, que podemos hacer. Un tema de debate que siempre está ahí es la conciliación de la vida laboral y familiar, que sigue estando, bueno, sobre la mesa, Y bueno, en ediciones anteriores, el año pasado hicimos, se llamaba Jefazas el evento, que estuvo súper bien. El año anterior también hicimos una feria de emprendedoras. Uh-huh. Siempre buscamos hacer alguna cosita, intentamos que coincida, pues, como ahora, ¿no? En el mes de la mujer, el mes de marzo, que ha habido una programación del Día de la Mujer, pero que no se quede solo en un acto de reivindicación o la lectura de un manifiesto, sino en mucho más. Y esto, pues, es el granito de arena de que ponemos para, desde la Concejalía de Comercio y Emprendedores, también de innovación con lo que es la Concejalía de Familia y bueno y que todo de alguna forma está pues interrelacionado. Así que ahí estaremos. Este año el formato son contar con tres ponentes que nos hablarán del liderazgo de la mujer en los negocios, sí, de marca, branding, marca, uh-huh, la marca de tu empresa, de tuya misma o de tus productos. Y bueno, y estrategias, sí, para crecer desde el punto de vista del marketing. Y luego pues habrá una parte de la mañana que habrá networking, que es eso ahí cuando ponemos en común cada una su experiencia. Habrá tiempo para tomar algo, para escuchar música con Ruth Baker, que ya la conocemos también y nos gusta mucho, yo creo que a todas. Y bueno, y alguna sorpresa más que me gustaría contarte, pero me han pedido que la guarde para mañana, para que...
Las inscripciones...
Las personas inscritas lo vean.
Totalmente gratuitas las inscripciones y sí, desde luego están abiertas hasta completar aforo del sitio. Recordemos que es mañana en Oropesa a las 10 de la mañana y está en el edificio Tempus.
Tempus, que es el centro de interpretación en Torrebelver también, que se hizo allí, que también tiene oficinas... Fundación Azul Marino,
sí,
que trabajan por la recuperación de especies marinas, sobre todo de tortugas, y bueno, un precioso porque lo tienen aquello, bueno, magníficamente montado, con toda la tecnología punta al servicio de todos, y allí podremos ver algún ejemplo también nosotras de todo esto.
Uh-huh. Y el lunes en Oropesa se van al lío. ¿Qué es esto, alcaldesa?
Sí, pues el proyecto Lío, que es verdad que el eslogan es Vamos al Lío, uh-huh, bueno, también dentro de lo que es la red Impulso, ¿no? De todas las acciones que se hacen desde ese punto innovador para el municipio, bueno, pues es, vamos a poner en marcha un proyecto en el que se crea, y vamos a presentarlo en sociedad el lunes, hemos convocado a la ciudadanía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, habrá también la explicación de una web de cómo utilizarlo y demás, es un observatorio ciudadano, el Observatorio Ciudadano de Oropesa del Mar. ¿En qué consiste? Bueno, pues es una herramienta más, en la que tanto los ciudadanos como entidades sin ánimo de lucro, organizaciones y también empresas, muy importante para empresas, pueden ponerse en contacto o poner sobre la mesa carencias, necesidades, incluso quejas de cosas pues que a lo mejor no están funcionando del todo bien en el municipio. El afán siempre es la mejora continua, mejorar. Entonces, tienes que saber cuál es esa carencia o necesidad, cómo lo ven los vecinos, es importante, y lo más innovador de este observatorio ciudadano es que queremos que el ciudadano sea parte de la solución, es decir, no solo es quejarse, no solamente es poner en valor esa necesidad, que muchas veces ya se ve, sino qué puede aportar esa persona, ¿no?, o esa entidad, qué alternativa ofrece, qué mejora o qué solución puede poner sobre la mesa para debatir y entre todos buscar esa solución. Por eso digo que aquí los ciudadanos, las empresas son parte de la solución que el municipio va a dar a esas necesidades. Es una herramienta en la que vamos a poder ver qué es lo que preocupa a los ciudadanos. Es como una encuesta continua de ver qué opinan de diferentes proyectos, donde se podrá también, bueno, pues además preguntar por dónde vamos, que, como si fuera casi una consulta, ¿no?, continua, pública, y sobre todo lo que más valoro es ese aporte de soluciones. Es como trabajar en positivo siempre y de forma activa, y yo creo que es muy interesante. Al final, los políticos, los representantes públicos, el que nos transmitan esas inquietudes o preocupaciones los vecinos, lo hacemos en cada esquina del pueblo, por las, claro, calles, nos paran y allí pues hacemos, ¿no?, la reunión, la consulta, lo que sea. pero esto es una herramienta más. Ya estamos en el siglo XXI y hay que encauzar toda esa información para luego, bueno, pues entre todos dar soluciones reales a los problemas que podamos tener, siempre buscando, como digo, esa mejora y ese aumento de bienestar para la población de Oropesa.
Pues, alcaldesa Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, gracias por habernos atendido y ponernos un poco más al día de cómo está funcionando en estos momentos la ciudad de Oropesa, que, bueno, por lo que oímos, va como un tiro. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por escucharnos y darnos la oportunidad, ¿no?, de poder explicar un poquito todo, pues todo lo que queremos hacer y lo que tenemos en el municipio en marcha. Así que nada, seguimos, vamos al lío, ¿no?
Muchas gracias, alcaldesa.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Atención, amantes de las experiencias únicas. Arriba a Villarreal, la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que te convida a disfrutar de los mejores carajillos de la ciudad. Y el mejor es que tan solo por participar, tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Villarreal. El cafè i la creativitat es troben. Organitza Asiobi. Patrocina l'Ajuntament de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial.
desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
¿Quieres una mixta porque quieres una casa? ¿Buscas hipoteca? Pides una mixta y tienes una casa. Que nos referimos a la hipoteca mixta de Grupo Cooperativo Cajamar. Entra y consulta toda la info en gcc.es/pide-una-mixta. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Miren, este matí en roda de premsa del regidor de Solidaritat, Cooperació i Integració, Toni Marín, i també del vicepresident del Rotari del Club Villarreal, Víctor Melchor. També estava la presidenta del comitè d'intercanvis del Rotari Club, Eva Alberca, per a presentar un campament. Regidor, un campament que es diu Rotari Global... És que jo l'anglès el porte fatal.
Bueno, anem a la part. Rotari Global BIEF, Camp Rotari Global BIEF, això és el seu títol, és un campament que com és, des del Rotari, tant Víctor Melchor, vicepresident, com Eva Barca, la presidenta del comitè d'intercanvis, es deien que no s'ha fet fins ara. Uh-huh. I realment és una aposta molt interessant, que bàsicament es farà del 22 al 28 de juny en l'ermitori, en l'alberg. Uh-huh. I pues es tracta de reunir a 20 joves de distints països, de països en conflictes, i això és la
canvia, diguem, molt, canvia de distints països a països en conflicte.
En conflicte
canvia molt.
Canvia molt, efectivament, entre 20 i 30 anys, i el que faran serà allí pues buscar les vies de comunicació, buscar com resoldre els conflictes, buscar la mediació i buscar la pau, no? Que en este escenari tan geopolític barra boig que tenim, pues crec que este tipus d'iniciatives pues es tornen a l'essència del ser humà, que és l'enteniment i és el poder resoldre les coses sense bravuconais i sense guerres i sense tot este...
Sense bravuconais, jo me quedo en aquesta paraula, bravuconais. Els joves, les edats estan compreses, acaba de dir vostè?
Entre 20 i 30 anys.
O sigui que seran 20 homes i dones...
10 i 10.
Que vindran de països en conflicte i, ojo, que tenen una edat que ho han viscut en tota la... O sea, en tota l'extensió que se pot viure un conflicte en aquesta edat. Imagini que seran tots fadrins, no estaran casats o no tindran famílies. Li dic jo perquè, a més, vindre una persona que pot parlar en primera persona de lo que estan patint els seus fills, ojo, esta gent no té fills, però sí que ens explicarà com s'està vivint el que digueren la maduresa d'un ser humà en un conflicte.
Clar, i tindrà una percepció perquè entre 20 i 30 anys una persona ja té una maduresa suficient per poder parlar en coneixement de causa i d'alguna manera, pues, imagina't, no? Pues els conflictes que tenim així que puguem assentar en un mateix espai per parlar a un ucraïnès i a un rus, a un palestí o un israelí, i bueno, hi ha altres conflictes que hi ha en tot el món, perquè realment este últim any és l'any amb més conflictes n'hi ha en tot el món, no? Entonces, tindre aquesta capacitat i aquesta visió també de fer veure que se podem entendre, mos sí que si se poden entendre aquestes persones, pues també en el món, en els governs i en entre països, pues podem deixar de a un costat moltes diferències o molts interessos, moltes voltes econòmics i parlem en el cor, no? Parlem en el tu a tu i parlem en lo que mos unís, que és el ser humà, en lo que mos apropa i no en el que es diferència. Doncs és una lliçó molt, molt interessant, en un espai també molt interessant com és el terme d'un lloc també que molts vilarrealencs i vilarrealenques gastem per reflexionar, per caminar i per pensar, no?
Mire, jo parlava avui d'aquesta reflexió que demanem el ciutadà, el polític, quan el votem, de que deixa claritat en la que tindria que apropar-se al ciutadà. És a dir, nosaltres entenem que la política és imprescindible i necessària, la política legisla. Ara bé, el polític és humà, pot errar, però el fer-se una reflexió i veure, bueno, jo, el fet de que hagi pres la decisió pot arribar a situacions tan dantesques com aquestes, per exemple, com la que estem veient, i que aquestes persones venen, però n'hi ha milers i milers de persones que estan allí tots els dies.
Efectivament, i bueno, pues no estem tan lluny i bueno, ja en el seu moment en el mateix albergue van tindre ucraïnesos al principi de la guerra, no? I en el dia a dia, pues així ja tenem a molta gent que ve en conflicte i persones refugiades de molts països, persones en les quals pues el seu país està traent-los, com puga ser Venezuela o puga ser altres, i és el dia a dia, no està tan lluny. A banda de que en tres hores es plantem en avió a un lloc en conflicte, així mateix estem rebent moltes persones en unes històries de vida molt marcades i molt dures.
Clar, vostè és també mediador. Quan li plantegen el fet de traure 20 joves, o sigui, de portar 20 joves, evidentment recolzen esta iniciativa, perquè és, a més, me pareix molt interessant, sobretot perquè tindrien que gravar totes les converses que tindran ells perquè molta gent ho escoltarem i reflexionarem, i no pensarem que això és una ficció. Perquè altra de les coses que també me preocupa molt és veure com mos guionitzen les guerres.
Sí, efectivament. Bueno, és molt complicat donar compte, en una societat com tenim ara la informació i l'accés a quantitat d'informació, pues com encara aixina, pues quan contraste realment o quan parles en gent del lloc i que ha viscut això, pues a vegades hi ha diferències abismals de lo que tu estàs veient o de com t'arriba aquesta informació, no? Ahí també obriré un altre meló, que seria la premsa d'avui en dia, la llibertat de premsa, el reportero de raza, no?, que diuen antes, no?, el que se busca ixa notícia, el que investiga, el que intenta, i no el que està a expenses de que li envien una nota de premsa, una informació, i ho publique, no? Ixos periòdics d'abans, no?, on estaven tots fumant i estaven ahí, i la buscava, la informació i tal. A lo millor també, pues, per ahí, en ixe ofici, pues, només hi ha que veure tots els reporters de guerra que moren a l'any, no? Que
a més, és complicat transcriure un relat d'aquesta persona que està a peu de camp, no? Perquè de veres que de lo que diu a lo que pots transcriure, ojo, que quan s'està allí, cuidao. Me pareix interessantíssima, no mos podia passar desapercebuda, el Rotari ha estat ahí molt encertat, sobretot perquè hem de ser molt conscients i no ho hem de veure des d'una pantalla i pensar que allò està lluny, perquè és que ens pot passar a qualsevol.
No, i és important també, pues, ixa, i dins d'esta ciutat, aquesta aliança en la societat civil que tenim i que diem, no? Pues que un Rotari, pues, forma part també, és una pata més de lo que és aquesta aliança en la societat civil, i que s'impliquen com s'han implicat en altres qüestions més solidàries, pues, el tema de la dana, per exemple, i que estiguem ahí units, tenim este projecte, què vos pareix? I confiem, pues, per a nosaltres també és un orgull.
Regidor, ser polític dins de l'àrea de serveis socials pot ser una de les coses més que més s'encontra la persona en la política, és a dir, clar, de les necessitats i de les coses que se poden parlar com a regidor de serveis socials a lo que se parla hi ha un món.
Efectivament, tal qual.
Perquè, per exemple, nosaltres sabem que en aquest cas, de la Generalitat Valenciana, hi ha dues institucions que ajuden als municipis, una és la Diputació, l'altra és la Generalitat. Nosaltres de Generalitat esperàvem per a serveis socials una quantitat que segur no arribarà, regidor.
A veure, la paraula de l'administració és que arribarà. La qüestió és quan arriba. Si, no sé, si tu te fas un tall ara mateixa i jo te dic, Susana, te porte al millor hospital per curar-te. Però tu dius, és que m'estic desagnant, jo vull gara. Doncs pues tu, si fa falta, hi passa un veterinari, antes t'encomanaràs a un veterinari que no esperarà que jo te tinga que portar i tarde 2 anys. Així la realitat és que nosaltres, el contracte programa, que tenien que rebre més de 2 milions d'euros, que després diuen que se tornen uns diners i quan analitzes el que se torna i veus els motius, tot això no té res a veure. Perquè n'hi ha diverses qüestions que tot això
ho
poden justificar. Però bueno, per entrar ahí, per la situació que teníem ara mateixa, jo, veient que era passa l'estiu, no tenim notícies d'això, arriba desembre, jo directament envié ja una carta al director general dient-li que necessitem que mos garantitzen això. Per què? Perquè la intervenció municipal, el que mos enviava a conselleria, que eren circulars, no li servia per a res.
O sigui, és a dir, a la intervenció de l'Ajuntament, la que determina si se pot o no se pot gastar els diners, el que a vostè li diuen que era sí, tranquil que ho tindràs, la intervenció diu...
nosaltres... No serveix, inclús la intervenció parla en ells. I li diu lo que mos envieu no mos serveix, no és el que tenim. Bueno, pues jo ahí dic... pues que això pot estar aparellada, que si nosaltres no tenim aquests diners, pues tenim dues opcions: o ens fem càrrec en recursos de l'Ajuntament o tanquem alguns recursos. Per exemple, el CDIAT o el CAT, que serien del Centre d'Atenció Tempranenca, que el tenim així i és la delegació i la competència és exclusiva a conselleria. N'hi ha 117 xiquets actualment. Això significa tancar un servici el qual és primordial perquè treballen xiquets pues, que tenen una necessitat d'aquesta atenció tempranenca.
I quan parlem d'un xiquet que té una necessitat d'atendre'l de forma... quan antes millor, que és això, estem parlant de xiquets que quina necessitat tenen?
Pues, per exemple, que tenen un desenvolupament psicomotor que no és l'adequat a la seva edat i necessiten una rehabilitació. I que si no se fa en un temps concret, després això causa seqüeles. I este centre en concret ja no tenim només de Vila-real, que sigui un 70 persones, sinó d'altres poblacions. Nosaltres teníem dues opcions, i és el que vaig plantejar al govern en el seu moment, veient que conselleria no mudia. O tanquem, i això significa tancar i ser cediat. Tancar, per exemple, el programa que tenim, el Major a Casa, que és un programa en el qual tenim un servici que a banda de dur-los el menjar, se'ls fa una feina de bugaderia, se'ls lleva la roba i
només en la ciutat de Vila-real.
En la ciutat de Vila-real, Major a Casa. Ahí tenim uns quants usuaris també, vora 20. Tenim el servici de dependència, tant el municipal, que tenim ahí vora 30 usuaris, com el servici d'atenció a la dependència concret, que també tenim ahí vora 20 usuaris. Tenim, Susana, 32 funcionaris que, si nosaltres no es farem càrrec, a 31 de desembre haurien acabat. I no és un problema que siga de Vila-real, perquè a vegades jo quan escolte...
32 funcionaris,
sí, a vegades...
que no haurien... Si l'Ajuntament no es farà càrrec del seu sou...
Claro, tindrien que haver-los acomiadat, com per exemple ha fet l'Ajuntament d'Alacant, i pots buscar-lo, l'Ajuntament d'Alacant, el qual el seu alcalde és del Partit Popular, vull dir que l'Ajuntament d'Alacant, en fecha 31, va tirar fora 192 funcionaris.
Vale, nosaltres en tenim 32,
sí.
Que no, estos funcionaris atenen... que atenen els serveis...
Serveis socials.
Socials.
Correcte. Jo t'estic parlant per un costat a part d'uns servicis que nosaltres licitem, com és el CDIAT, però que depèn també de conselleria i tots aquests servicis que t'ha dit, en uns usuaris ja van a tenir 32 funcionaris que tenen que veure el contracte programa i que tindrien que haver seguit conselleria, encara que diguin que no, que sí que ho van a fer i tal, no ho han fet, i per tant nosaltres ens vam fer càrrec. Com torna i te dic que l'Ajuntament d'Alacant arriba el 31 de desembre va dir a sus qüestió conselleria, conselleria no me dones el contracte de programa, 192 treballadors en van al carrer.
I són treballadors dels serveis socials de la ciutat de Vila-real.
Correcte.
Que atenen no sé, diguem...
Pues atenen tot, des de atenció a la dependència, des de atenció d'ajudes d'emergència, tot el que pugues pensar en serveis socials que atenem.
Sí, algo que me preguntaven gent que té a lo millor una persona major i necessita d'una institució pública per a poder ingressar-la, sabeu, els documents que enviaven, que després diuen que no eren els correctes, també se tramiten serveis socials.
Claro, és que ahí lo que n'hi ha és un procés que encara que nosaltres es comencem el primer tràmit, diguem, la ventanilla primera és l'Ajuntament, nosaltres un camí recopilem aquesta informació, passem a Conselleria. Conselleria té que validar aquesta informació. Si la validen, ens diuen, vale, pues seguiu treballant en això. Quan seguim treballant i fem l'informe complet, li tenim que donar a la Conselleria i és un toma i daca.
Sí, però si estos 32 treballadors no estigueren, això tampoc se podria realitzar.
Claro, a banda de que actualment Conselleria, pues, els plaços que maneja, per exemple, per a dependència, pues en casos de dependència greu el poder fer la valoració i tal, ens estem anant a més de mig any.
I vostè reclamant que escolte, que ja fa... perquè, clar, l'usuari arriba als serveis socials de Vila-real i diu, escolte, que no m'han contestat, entonces vostè tornen a cridar. Però si no estigueren serveis socials, l'usuari no podria anar directament a la conselleria a demanar-la.
No, perquè cada vegada les administracions, diguem, més autonòmiques deleguen més competències en els ajuntaments, però, clar, si això no va aparellat en un recursos adequats, clar, pues però... tenim ahí esta situació.
Entonces, en l'Ajuntament de Vila-real decidixen fer-se càrrec d'això.
Clar, o sea, una decisió purament política i que, òbviament, al estar en un govern de coalició, pues vam abordar i ho vam parlar en el seu moment en el govern de coalició i nosaltres, hasta el dia 31 de desembre, estàvem fent tota la documentació perquè, i secant no tan cara, per exemple, d'atenció primera que han sentit els xiquets i tingueren el vistiplau nostre en els seus contres de la intervenció, pues que d'alguna manera diu no, és que això és una delegació que és impròpia perquè això té que fer-se cara conseller, entonces què fem? I això sent de ser xiquets, quan tornen de vacances de Nadal ja no estan. I nosaltres, ja te dic, sí, però... el 31 de desembre estàvem fent tot per dir, mos fem càrrec nosaltres, dient-li a l'empresa, perquè és una licitació, mos anem a fer càrrec vosaltres, no tanqueu, i esperant.
Sí, però això se tracta de voluntat política, eh?
Òbviament.
Les dues habitacions de respir? Ni estan, ni si l'espere?
Això van dir, no?
Clar, mire, jo, Toni... a més, ho conté tot, no me puc evitar. Quan vostè entra d'ací, li he dit quin canvi està fent vostè durant aquest temps, que al principi bueno, estava escoltant i recibint el que li dien, i jo ara cada volta que poso el ple el veig cada dia més enfadat. L'acaba de veure riure, perquè dic jo ni si està ni se li espere, però és que les dues habitacions que a vostè i a més havien garantitzat que estigueren, no estan. I quan vostè contesta el que pregunten, tinc la sensació que no contesta tot el que contestaria.
No, és que a veure, lo de les habitacions, igual que altres coses, són faves contades. És dir, nosaltres fem una tasca i jo personalment m'he implicat en este tema i el meu company Emili Oviol en anar a fer la memòria, tota la descripció de tot, veure que és viable. Jo m'ha reunit en directors generals, m'ha reunit en directors territorials. A part d'este tema la ficava damunt de la taula, hasta que va arribar el senyor Mazón, i el senyor Mazón va tindre la memòria damunt la taula. Jo crec que va ser abril. El dia després de que va vindre així el senyor Mazón i va dir que textualment aquestes habitacions eren el xocolate del loro, el cap de l'oposició va vindre així i va dir que gràcies a Mazón tenien aquestes habitacions. Ho va dir en premsa. A mi no m'ha vist dir-lo en cap lloc. Jo me vaig quedar en que, bueno, pues, i que gràcies a Amazon. Jo sé el treball que han fet així, tant companys d'abans com des de que me vaig agarrar, en tindre, dic, no, anem a tindre algo que se toque, una memòria, que diga que això és viable, la quantia, anem a fer les coses en aquesta línia, ho varen fer. Va vindre Amazon en abril, jo en juny tinc una reunió en direcció territorial, es parla d'això i diuen que no tenen idea, que ells no tenen la memòria, i la direcció territorial d'ací de Castelló, que hauria de saber-ho. que aquí abandona la memoria, digo, Amazon, a la delegada del gobierno de la Comunidad Valenciana, el perro de Castelló, que es...
O sea, es a decir, tots. Que toda la cantidad de trabajo que se tenía que desenvolupar desde un millá, como el seu, que es el local, y es como regidor de servicios sociales, vostè ho fa tot, y se troba que ahí lo que falta es la voluntad política.
Yo, si me comprometo a algo, ho complisc. Y si no cumplís, por lo menos no faig el anunci. Yo no di que el cap de la oposició vinguera y convençudo vinguera pensant que no se faria. Segurament pensaria que sí que se faria. Però en qüestions tan sensibles i que hem treballat tant tots, pues és un poc pues reconèixer també la tasca que s'ha fet des d'este ajuntament. Tota la implicació, ja t'he dit, jo he tingut moltíssimes reunions a ficar damunt de la taula este tema.
Vostè pensava que no s'arribaria a fer?
Jo pensava que sí que es faria, perquè crec que és algo necessari, és algo que quan estàs en aquestes famílies ho veus, i encara que no estigueres també ho veus. És
clar, però és algo que com no se pot anar explicant, perquè estar en este tema tan sensible tampoc se pot traure a la llum, perquè en realitat el més fàcil seria a veure, Susana, és que resulta que tinc estes tres persones al carrer, literalment al carrer, o allò ho tinc d'esta manera, però clar, com dius noms, com dius situacions i...
Clar, i aquestes coses jo ojalà al mes de vindre el senyor Mazón ho haguem fet, jo satisfet com el que més, perquè al final tots tenim que fer la nostra tasca. Si ha servit tota la tasca que han fet així, si ficar-li sa memòria damunt la taula, que si l'endugués la seva carpeta ha servit, ojalà ho faig, no vaig entrar. Al final és un benefici pel poble, i així estem el temps que estem, i el que es tracta és de millorar el poble.
El que passa però... que això no és una millora del poble, això és algo que si no se fa, hi ha persones que pateixen.
Efectivament, que... però parla de millora del poble, millor del ciutadà, del ciutadà, del poble, que d'alguna manera...
Cada mes que
pues
passa, cada mes que n'hi ha gent...
I nosaltres estem sent... Jo te puc dir que totes les regidories, entenc, però la meua, que és la que em sentit conec, estem sent molt leals en l'administració autonòmica. Així van tancar el centre de Sant Llorenç, tot i que nosaltres, o Madrigal, com es deia finalment, tot i que nosaltres pensàvem que no era la solució, perquè no podem passar de 3 a 2 i en una residència que està dins del poble, i nosaltres màxima col·laboració en direcció territorial en tots totes les famílies, en com podíem fer les coses millor, que m'ho varen agrair, direcció territorial, la mateixa editora territorial, personalment, escolta, gràcies per tot això, i
siguem leals.
Exacte.
És a dir, siguem leals del partit que siguem. Jo, per exemple, la residència de Sant Llorenç, evidentment, ells tenien que fer unes millores que no acabaven de fer-les.
Claro, però n'hi ha moltes maneres de fer les coses, si no és, com jo tengo que atendre a molts familiars, pues a un home que té la dona en Alzheimer i no pot conduir i anava caminant i podia anar caminant a veure la dona i ara no pot veure-la, com se va gestionar això? Que si algun
clar,
dia vos
la...
preguntar-ho i te volen dir com se va gestionar aquesta sortida, que a nosaltres ningú es va informar, van dur una policia autonòmica, ni siquiera local, ho van fer d'una manera que els que estaven allí, pues, si algun dia ho volen dir, pues, algo que no té cap sentit, ni, vamos, anava a dir la forma del tracte com va ser, però bueno, ho omitís, la qüestió
sí,
és que...
Sí, parecia que eren delinqüents que estava mirant-lo.
Bueno, pues això.
Sí, sí, va ser una cosa estranyíssima, no? És com si haguessin sigut, no sé, com, a lo millor pots pensar, és que han entrat uns ocupes, no? I n'hi ha que traure-los. La situació va ser dantesca.
Hi havia que traure-ho, ja els que es van dir que tenien que traure-les, no es van dir que tenien que traure-les, sinó es van dir que anaven per una altra cosa, quan aquells van dir que no, o sigui, quan després resulta que uns es van ficar en un vehicle i tenien que anar en un altre, bueno, una sèrie de coses i que
es
no...
Es detectant en persones.
Efectivament.
Clar, per això parlem d'esta regidoria que té aquests punts que quan menys se tingueren que tratar públicament, millor, senyal de que tot anava com tocava. Perquè, clar, quan una persona acudís al servei social, que tots hem acudit en algun moment, tots, i el que no ha acudit que ho espere, és perquè no tens més remei, perquè és la via que tens, i quan menys públiques, millor.
Exacte.
Per tant, jo sí que entendria que es destinaren la quantitat que se té que destinar. Per cert, els fons de cooperació de la Diputació ja han anunciat que els tindran, igual la Generalitat també es ho dona.
Ojalà. El que passa és que això va supeditar els pressupostos que la Generalitat pues, encara no té. Entonces,
regidors, que si parlem de pressupostos,
ja ho sé que m'ho van a dir vostès
i me diran,
ja ho sé que m'ho va dir.
És que l'Ajuntament no en tenim tampoc.
Bueno,
però bueno.
Nosaltres, el que és la qüestió, diguem, de negociació política està acabada de fa molt de temps. En això pues, també haig d'agrair als companys del govern pues, que va ser unes negociacions prou fluides. I el que queda és fer un Tetris, que té que veure pues, en part en uns diners que comptaves i que no tenies, en unes situacions fiscals i de més àmbit nacional que ha canviat, el tema de les sentències i la moratòria. Jo vaig dir un terme en el seu moment en un dels plens que és molt explicable, perquè a vegades diuen és que les sentències que fa sempre el mateix fa tants anys, però és que Txernòbil va ser a finals dels 80 i avui en dia encara estan naixen xiquets i xiquetes pues, que tenen problemes per allò.
Lo que pasa que la tendència és silenciar-lo.
Claro, i nosaltres tenim així vam tindre un Txernòbil econòmic que te banca en sentències, que ja no tens la moratòria, que ja i no saps molt bé i t'arriba una cosa i te desquadra. Entonces jo espero que el pressupost estiga pront, s'està treballant molt en ell i no crec que se demore, però una administració autonòmica en la responsabilitat que té, que no atén només al municipi, atén a molts, que no tinga previsió en aquestes qüestions de dir, anem a veure serveis socials, qüestions sensibles, no estem parlant de fer la falla més gran, estem parlant de lo que les persones necessiten a dia d'avui. I òbviament, jo també te soc honest i a mi m'agradaria que nosaltres pues, poguérem treballar millor ja com pues, en general des de l'Ajuntament, perquè sempre hi ha coses que se poden corregir i estem en ell. O sigui, jo no vaig a dir que si siguem immaculats, però és que la diferència és prou important i ja que fer èmfasis en això.
Ahir rebien la nota de premsa de que Vila-real aborda l'impacte del top manta i els delictes contra la propietat industrial en un seminari de la policia local. Jo la veritat me vaig sorprendre perquè jo així top manta
a veure igual top manta no és la millor definició. Així anem a fer un seminari, un congrés sobre la propietat industrial. Què tenim així? Així, el que tenim de Tomanta és molt poquet i en part és molt poquet i perquè tenim un dins de la policia l'Auceco, l'inspector Alfonso Monfort, que des de fa molt de temps se controla absolutament. Tu tens Fira Santa Catarina que mirem mercats, mirem i sempre traiem, te'n vas a tres municipis i això no està. Però així anem a algo més gros. Així anem a un treball que han fet conjuntament en Andema, que és l'Associació Nacional en Defensa de la Marca, molt potents, en el qual pues, van a vindre representants de marques com Nike, Louis Vuitton, Adidas, Chanel, Vimbairola, Golden Goose, per parlar de l'impacte que té això. Van a vindre representants de la Policia Judicial, de la Inspecció de Delites contra la Propietat Intel·lectual, de la Judicatura, i anem a fer unes taules de formació passatgents, però també un poc de conscienciació, perquè això, les quantitats que se gasten, les màfies que n'hi ha darrere, és brutal. I també com funcionen des de, per exemple, per Instagram, per WhatsApp, per tendes que estan oberts un temps i després desapareixen. En el que té que veure, primer lloc, quan entres a comprar una marca d'estes estàs fent mal al comerç. I així estem parlant moltes vegades de comerç local i també repercutis en el comerç local. Per tant, tenim que defendre això. Totes aquestes pàgines i tot quan compres te furten els datos, els teus datos domiciliaris bancaris, això ho venen. Després els productes que no passen cap garantia de qualitat en les al·lèrgies moltes vegades fortes que produeixen. És impressionant aquest món.
Clar, si no coneixem tot el que ens pot passar per anar comprant marques falses, falsificades, tampoc sabem tot el que ens repercutís a cada un de nosaltres que ho comprem, perquè no és només per a la marca el perjuici, no, és que nosaltres també ens podem perjudicar per la venda de les nostres dades, per possibles al·lèrgies, és a dir, cuidao, perquè no som conscients d'això.
Efectivament, estem alimentant un mercat molt turbio i que genera molts diners i sobretot que darrere n'hi ha moltes empreses que se'n van ahí.
Regidor, podem dir que n'hi ha màfies, clar, és que dir, tracta de persones, però podríem arribar a... Perquè a voltes veiem com, no així, no, però més en la costa, com descarreguen a persones en un sí. una bossa gran.
Sí.
És a dir, això també és un tràfic de ser humans.
Sí, és així, no? Bueno, és tot una cadena, perquè al fi i al cap aquestes persones, quin futur tenen? Són les persones que treballen en un mercat completament il·legal, sense cap tipus de dret ni res. I després, el que te dic, ordinàriament ni van canviant d'on venen aquests productes, però la majoria d'ells venen de Turquia i Xina, que són els que més qualitat tenen. Però fixa, Susana, per a que no, si es detenen a duana, no conste com a falsificació ni, sinó imitació, el que fan és que acaben de, el producte l'acaben de fer com els escuts en temes deportius i tal en Portugal. Entonces venen ahí, en
claro,
Portugal fan,
la frontera.
I fa poc van fer una redada en la qual van topetar 12 locals on estaven en maquinària, en més de mig milió d'euros en un zulo, en 12 cotxes, en una pistola. O sigui, estem parlant
estem
de coses...
Estem parlant d'economia submergida. I...
Que manejam els diners i per tant, tot el que arrastra darrere és algo important. Entonces, este seminari no va de tomanta, encara que la foto pues haguem ficat un tomanta. Això és algo que té més profunditat i que realment anem a fer algo, pues ja te dic, que també té que veure un poc en la essència que tenim de congreso i sobretot de la policia de formació.
Sí, sí, conscienciar al...
Fa uns mesos vàrem tindre un curs que vàrem fer allí en la sala de formació de policia que tenia que veure en les begudes. I el docent que venia de Barcelona duia dos botelles de licor i dia... Quina és la falsa i quina és la verdadera? Allí estàvem el cap de policia i l'intendent i jo i no van ser capaços de saber mirant tot el detall. Entonces, és important que mos formem i estava ple de policies de tot allò. Dius, tenim aquest problema si nosaltres? Pues probablement no el tenim. Però anem a fer aquesta tasca de formació que moltes vegades pues, és necessària perquè si tenim que combatir en l'enemic tenim que tenir les mateixes armes, per lo menos.
I sobretot, què pensen que aquestes dos botelles de licor diuen, bueno, pues si no pagues la marca perquè el que se gasta és en publicitat. No, és que els ingredients no són els mateixos.
N'hi ha un munt de casos i tens que veure en països de l'est sobretot del tipus d'alcohol que gasten, que n'hi ha moltes persones cegues, tal qual, perquè fiquen un tipus d'alcohol que no és el que toca.
Ni idea, és brutal lo que jo, per exemple, aquestes coses les desconeixia, no m'havia parat ni siquiera a escoltar-lo. Bé, regidor, m'ha aclarit lo del tomanta, que era fundamental, i també el de serveis socials és algo que me preocupa molt i que jo crec que ahir tot el món tindria que tindre unanimitat dins d'aquest ajuntament, dins de l'Ajuntament de Vila-real, i no tirar-se uns a altres les culpes. En este cas, de lo que pasa o lo que no pasa en els serveis socials.
Pues en lo que a mi me toca no tinc ganes d'obrir cap guerra ni de xuar en això, perquè crec que és prou delicat i que u honestament fa tot el que pot per millorar-lo. Entonces, si alguna vegada pues, vostè m'ha vist una miqueta més puja de revolucions o algo, pues demanar disculpes i que realment no sóc jo el que va buscar un conflicte en este tema, però sí que me tinc que senyir a la veritat i jo parle en fets, no en opinions.
És que vostè el conflicte el té. És a dir, bueno. El conflicte, el camp de batalla, el té tots els dies perquè no té la solució. És a dir, vostè està ahí. Jo suposo que el que està demanant és una solució per acabar en
aquesta guerra. Sí, i jo sé que aquesta solució arribarà, perquè vamos, no és que ens faria mal a Vila-real, sinó faria mal a molts municipis i, com li ha dit, molts d'ells propis del Partit Popular. I ja li dic, el fet de que en Alacant hagueren despedides en 92 persones i l'alcalde, que tampoc tenia els pressupostos, es donarà compte de la necessitat d'intentar contratar, que no pot ara, que l'estan donant cites pel mes de juny, pues també això, òbviament, este alcalde, jo estic segur que alçarà el telèfon, igual que jo el vaig alçar a conseller, escolta, necessitem això. Entonces jo crec que, i espere que arribi pronte, però mentre mos estem fent càrrec en l'Ajuntament, pues, perquè crec que és el que tenim que fer i vam creure que era el que tenia que fer, pues, apostar per les persones i tratar en més dificultats que menys, òbviament, pues, okay. Que... però bueno, ahí estem i també tenim un poc pues, el paraigües de moltes entitats que també pues, mos ajuden des de fa molt de temps, en les que col·laborem i tenim convenis i fem tot el que podem i bueno, pues ahí... Jo crec que tot i les mancances que estem tenint i tot i que tenim que millorar nosaltres també moltes coses i en això estem i jo estic ocupada en això també, però seguim caminant.
En això es quedem. Toni Marín, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a tu i a la teva audiència.
No hay alternativa. Si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Disfraz de carnaval, encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat. Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Hola, en
company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteris.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Totescans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Cuanto más lo pensemos, peor trabaremos la salida de este salto. Por una vez en este examen oral nos quedaremos completamente en blanco. Y cuanto menos recemos, mejor calibraremos el alcance, la puntería del impacto. Por mucho tiempo que miré los volcanes, no entraremos en calor. Por muchas veces que cambiemos la frase.
Miren, l'Ajuntament de Villarreal, des de la Regidoria de Normalització Lingüística, vol tornar a posar en marxa enguany una nova edició del Voluntariat pel Valencià en col·laboració amb l'Escola Valenciana de la Llengua, entitat coordinadora de la campanya a tot el País Valencià, i l'associació cultural Socarrats, és la entitat local que treballa per la promoció del valencià i de la nostra cultura. Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, la campanya del voluntariat per valencià jo crec que ja quasi que és molt insígnia de la regidoria de normalització i de Villarreal, i a través d'esta campanya moltíssima gent ha conegut el valencià, però ha conegut el valencià també a nivell oral, a nivell popular, que és el que interessa, no? Que el valencià sigui una llengua viva i una llengua que es parla en el carrer. Aleshores, esta campanya és fonamental i jo crec que l'Ajuntament de Villarreal, si no és el primer, és dels primers que va encetar una campanya d'aquest tipus. En llengua hi ha una paraula que descriu una miqueta aquest sistema, que és la paraula tàndem, no? El que passa és que en el tàndem un t'ensenya una llengua i l'altre t'ensenya una altra llengua a canvi. Així el que n'hi ha és persones que vulguin oferir una miqueta del seu temps i que siguin valencianoparlants, a través de les quals altres persones que tinguin interès en aprendre valencià doncs es reunisquen, no? El programa del voluntariat pel valencià té el lema Tasta el valencià. I el que volem fer en este lema, no, doncs és una miqueta també reunir qüestions de la cultura popular, en concret la gastronomia, és una qüestió de la cultura popular molt agradable i a més que porta a converses agradables també, com és el nostre, com és la nostra gastronomia, no? De vegades doncs pot ser discutim per política o per temes així, però per gastronomia, si us fixeu, és molt estrany que es discutisca. Però a través de la gastronomia adquirim molt d'aquest vocabulari domèstic, aquest vocabulari de tots els dies, que representa el valencià viu, el valencià que de veritat, que de veritat fem servir.
Uh-huh. En este cas, seria un hora la setmana, uh-huh, i seria durant 10 setmanes, no?
Correcte, sí, sí. Una hora a la setmana, diguem-ne que és el mínim, que després les parelles, si elles organitzen, això és el compromís, no? Si elles organitzen i volen fer-ho més intensiu i fer més temps, una vegada, diguem-ne que normalització el que fa és mirar les característiques de cada parella, del nivell que ho oferís o del nivell que ho té i del nivell que l'aprenent té, doncs els posa en contacte, no? Ja sabeu que n'hi ha com nivells C1, C2... Doncs pot ser una persona que té un nivell de C1, la posem en un B1 per a que a poc doncs, adquirisca les competències per arribar al C1.
Clar, perquè jo, per exemple, em pareix fabulós, meravellós que un nou vingut, una nova vinguda, conèixer-la, entablar una conversa amb ella, uh-huh, i fer-me rica en la cultura que ella també m'emporta. Però clar, jo tinc que tindre un requisit en concret per a ser voluntari?
No, vull dir, el requisit bàsic és que siga parlant de valencià. Després, si a banda d'això té un C1, un C2 o un B1, doncs fantàstic, perquè amb aquesta informació, o sigui, el requisit bàsic és ser parlant de valencià, ser valenciano parlant i, per tant, poder oferir aquesta riquesa que representa la llengua pràctica, la llengua i també com a acollida, la... Per això diria que la gastronomia és molt interessant, perquè al voltant de la gastronomia no només n'hi ha molta riquesa cultural, sinó que també n'hi ha molt de vocabulari que farem servir quan parlem valencià amb els nostres veïns, no? Aleshores, aquest és el requisit bàsic i a partir d'ahir, qui tinga més competència, doncs normalització el va col·locant on corresponga, Perquè si és una persona que no sap absolutament res de valencià, dius, jo no tinc cap títol, però jo parlo valencià, doncs home, també pot ser interessant, perquè algú que no parla gens, sentint, anirà aprenent. Ha d'haver, bàsicament, disponibilitat a parlar en valencià i l'altre a aprendre el valencià per a parlar el valencià també.
I a qui me trobaré? És a dir, n'hi ha un prototipo de gent que es presenta a aprendre el valencià, és a dir, no ho sé, jo estic pensant, no? Jo, que sóc una persona d'una edat determinada, doncs potser tinc més coses en comú d'una persona que ve i té la mateixa edat que jo, o els mateixos gustos que jo, és a dir, jo aquí me trobaré.
Doncs això és el treball que fa normalització, intentar que les parelles tinguin una coherència i, per tant, que tinguin temes de conversa. A banda d'això, normalització sol donar uns materials en els quals n'hi ha també unes propostes, és a dir, una xicoteta fitxa per a anar parlant, doncs avui parlarem, no ho sé, de mobles, demà clar, parlarem de com es fa l'arròs al forn, l'altre dia doncs parlarem de la ràdio, per exemple, uh-huh, no? Aleshores, al voltant d'aquest tema, doncs hi ha una xicoteta lectura i després es tracta de parlar i de parlar temps. Que hi hagi un... diguem-ne que la persona que està aprenent pugui sentir valencià i també tinga temps per a poder expressar-se en valencià. I aleshores, és que les llengües aprenen així de tota la vida, no n'hi ha... Per tant, qui pot ser voluntari i qui pot ser aprenent? Qualsevol que tinga ganes d'aprendre i qualsevol que tinga ganes de compartir amb altres el valencià que ja parla habitualment, perquè és una llengua viva i a més és que les últimes estadístiques, malgrat tot, diuen que a Vila-real especialment viva, per tant fem que estiga més viva encara.
També veig que hi ha dues modalitats, la presencial i també la que se pot fer online, en línia, no?
Sí, perquè això és signe dels temps, des de ja fa temps que normalització ho fa. Habitualment, estos intercanvis eren presencials i jo recomanaria que si pot ser siga presencial. Jo també en alguns moments he sigut parella lingüística i aleshores procurava quedar en una cafeteria, en un parc, en un lloc agradable per a que la trobada fos agradable i aleshores la persona també se pogués sentir bé. I vull dir, perquè és que nosaltres som així, no? Les persones, quan per a nosaltres una cosa és agradable, doncs l'aprenem més encara o ens interessa més encara, no? Aleshores, l'entorn per a mi presencial seria el primordial, però les vides que portem moltes vegades és molt complicat trobar hores, trobar moments, i sí que veiem que hi ha gent que ens diu, és que si poguera ser en línia, si poguera ser a través del mòbil, o poguera ser... I aleshores també es va oferir això, i això simplement significa que les persones que preferiblement volgueren fer aquest intercanvi a través de WhatsApp, de Google Meet, de Skype, jo que sé, de totes les plataformes aquestes que n'hi ha, doncs ells ho marquen i aleshores a l'hora de formar les parelles també ho tenim en compte i de fet ja s'han format parelles així. Jo recordo ja fa anys, quan era regidor de normalització, fins i tot teníem una parella amb una persona de Vila-real, amb una persona d'Israel, que clar, estava aprenent valencià.
Clar, és que això és una forma també de conèixer cultures sense que també sense que estiguin així o també sense tu estar allà on està l'altra persona. Que a mi, si està així, l'ideal és que siga aquest contacte físic que tenim i si no, per què no, pues en línia, que també és molt interessant. Jo més en aquest aspecte o d'aquesta manera ho faria. Calendari de la campanya.
Bé, durant el mes en el que estem de març, les tres entitats organitzadores, que són la Regidoria de Normalització, l'Associació Cultural Socarràs i Escola Valenciana, anirem a replegar les inscripcions tant de voluntaris com aprenents i, tenint en compte tot el que he dit, les preferències de cada persona, anirem formant este mes de març els tàndems lingüístics, que, com he comentat abans. Una cosa que volia recordar també respecte de la formalitat és que la campanya està adreçada per motius legals a majors de 18 anys. Doncs això, primer el que anem a fer és presentar les parelles lingüístiques. Això es farà l'1 d'abril a les 7 de la vesprada en la BUC, a la Biblioteca Universitària del Coneixement. L'1 d'abril, que és dimarts, a les 7 de la vesprada presentarem el programa de les parelles lingüístiques. Després, l'equador de la campanya acaba el mes de maig, no tinc una data concreta, però ja anirem explicant-ho. Vull dir, la cita primordial és esta, la de l'1 d'abril, i a partir d'ella, com tenim el contacte de tots, doncs ens anirem posant en contacte des de la Regidoria de Normalització, i el mes de maig el que farem, doncs, uns consegüents actes per a compartir experiències, és a dir, per a que ens vagin explicant com els va l'intercanvi de les parelles lingüístiques. I després, abans de l'estiu, és a dir, abans de Sant Joan, al juny, i després d'haver fet almenys 10 trobades lingüístiques, el que farem serà ja la cloenda del voluntariat pel valencià des de 2025 i ahir ja donarem els diplomes de participació. Més o menys, pensem que la data seria el dimarts de 7 de juny de vesprada. Això està per confirmar, però esta seria la cloenda. Recordem també que normalització lingüística també fa cursos que es fan ací al centre, en la Fundació Caixa Rural, de valencià iniciació des de zero, i també l'altre curs, que és una miqueta més avançat, per a pares i mares, és a dir, pares i mares pot vindre realment qualsevol, però que tinguin xiquets a l'escola i que, doncs, per moltes raons, com la majoria fe d'haig triat l'opció en valencià, o estiguen estudiant valencià i, per tant, els pares vulguin ajudar els seus fills perquè, per circumstàncies, doncs no siga la llengua materna en casa o coses així, doncs una miqueta per a fomentar que parlen valencià també en casa i que l'utilitzen, doncs tenim estos cursos que d'alguna manera van associats amb el voluntariat, és a dir, molts dels alumnes d'estos cursos després també acaben participant en el programa de voluntariat.
I ara sí, l'experiència seua com a voluntari, quan ha sigut voluntari, què ha tret d'aquestes experiències? És a dir, per què les va fer? la raó de per què s'apunta i les fa, i després d'haver-les fet, per què aconsellaria, si és que aconsellaria fer-les, clar.
La raó d'apuntar-se com a voluntari és estimar-se el seu país, la seva llengua i la seva cultura, que és el nostre patrimoni. I la manera de fer que el nostre patrimoni estiga viu és esta. Vull dir, què passa? Que nosaltres venim d'una societat que durant segles la manera de mantenir viu el valencià és a través de la transmissió de pares a fills. Però la nostra societat dels últims anys ha canviat, hi ha vingut molta gent de fora, després el valencià, malauradament, per raons històriques, ha sigut molt de temps una llengua menyspreada o fins i tot perseguida, i això ha fet que no se la considere, i per tant moltes persones que venien ací no la veien necessària. El que passa és que nosaltres ens estimem este patrimoni, i aleshores la transmissió doncs es fa d'altres maneres diferents a quan em parlava ma mare o els meus iaios. I la manera que tenim, diguem, és que és esta la manera, perquè no en conec una altra, és a través dels nostres veïns, dels nostres dels ciutadans que ja la parlen, i que els nouvinguts, ja la paraula ho diu, els que han vingut fa menys temps, doncs vagin aprenent-la. Vull dir, és una manera de la transmissió, que abans simplement era de pares a fills, doncs ara té altres formes. És a través de l'educació, i esta és una forma més, a través de conèixer gent que ja la parla habitualment, i per tant establir un vincle no només amb la persona, que vull dir, de les parelles lingüístiques, doncs després pot ser una amistat, poden ser moltes, moltes coses, no? Sinó també amb la gent que la parla realment cada dia, no? Perquè pot ser ens relacionem només amb gent que no la parla, i aleshores hem d'obrir el ventall per a fer-la viva i que es vagi parlant més i més. I jo, les meves experiències han sigut molt enriquidores, perquè gent que dies que no m'hagués imaginat que volia aprendre valencià, des de gent que ve de Xina o de Cuenca o del Marroc, i que sí que són conscients que si n'hi ha una llengua que és important per a esta ciutat, però no trobaven la manera com aprendre-la, no? I aleshores, a través d'això, doncs pensem una miqueta els que són voluntaris, que estem fent el mateix que faria una mare o un pare amb els seus fills, i és donar-los el millor que tenen. I el millor que tenim nosaltres és el nostre patrimoni cultural, i sobretot en este cas lingüístic, que per a que no es perga ni desaparega, doncs hem de militar una miqueta en defendre la nostra llengua, la nostra idiosincràsia, i valorar que hi ha gent que la vulga aprendre malgrat tot. Que és...
Claro, a mi se m'ocorreix, per exemple, avui que tenim el mercat a Sivaix, de productors de frutes i d'hortalisses, se m'ocorreria fer una ruta en algú que si fora altre país, i que em diguera també com... Jo dir-li, pues, per això és una albergina, no? I que em diguera ell com li diu en el...
Doncs és una bona idea, sobretot en les presencials, que són la majoria, perquè jo he dit allò de la cafeteria, però també te pots anar a comprar junts, clar, al mercat, i aleshores fer servir el vocabulari, i després poden iniciar moltes converses, doncs, per exemple, com es cuina una albergina, no? O com la cuinava la meva iaia, o les taronges, el meu iaio quan les plantava i les cuidava, i després jo vaig heretar l'hort, jo què sé.
Sí.
Poden existir moltes converses en les quals hi ha contingut molt de vocabulari, punts en comú, i a més podem compartir també experiències gastronòmiques, no? Perquè una persona que ve de la Xina o que ve de Conca, doncs em pot explicar com és la gastronomia allí, que segurament serà també molt interessant, però com ho farà en valencià, doncs també aprendrà a explicar les seues receptes del seu lloc d'origen en valencià, i ens enriquirem tots, fins i tot nosaltres. Jo crec que el voluntari també pot aprendre.
Clar.
Pot aprendre valencià, perquè, de fet, si són receptes que no s'havia plantejat que existien, doncs igual han de buscar això, com es dirà, en valencià.
Clar, no? Clar, clar.
I tots
clar.
Creixem, tots aprenem. Jo sempre ho dic. Jo, quan acabo el curs a l'escola... El curs, dic, de l'institut, no? Bueno, en el meu cas ara de l'escola d'adults. Sempre els agraeix que els alumnes tot el que ha après, perquè jo preparar les classes he de buscar he de comparar, he de mirar materials, i al final acabo aprenent jo també, encara que siga jo el professor. Doncs el mateix així.
Santi Cortells, regidor de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real. Te esperamos.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenós, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Vila-real la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Vila-real. El cafè i la creativitat es troben. Organitza Asiobi. Patrocina l'Ajuntament de Vila-real.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Miren, a partir de dilluns que ve, l'alumnat d'ensenyament no universitaris, tant públics com privats, rebran una formació per a saber com actuar en cas de catàstrofes naturals, com ara terratrèmols, incendis o inundacions. L'alumnat d'infantil i primària rebrà 2 hores de formació a l'any, mentre que la resta dels cicles educatius no universitaris en rebran 4. D'esta manera, o planteja el pla de formació en cas d'emergència de protecció civil que han elaborat conjuntament el Ministeri d'Educació i el Ministeri d'Interior. S'haurà d'implementar en el curs 2025-2026. Tot i que el document assenyala unes hores mínimes de formació en emergències, seran els governs autònoms qui podran ampliar si ho consideren. Es tracta de donar aquests coneixements, habilitats i actituds i també els valors adequats a l'alumnat per afrontar situacions d'emergència de protecció civil de manera efectiva i també segura. El pla inclou que la inspecció educativa supervise que es duen a terme a tots els centres. El Ministeri d'Educació informarà del seu desenvolupament a la Conferència Sectorial d'Educació i també proporcionarà al Ministeri d'Interior informació estadística del resultat d'execució del pla per a traslladar-lo al Consell Nacional de Protecció Civil. D'altra banda, el Govern d'Espanya va aprovar un real decret de mesures urgents per a la reconstrucció de la zona assolada per la Dana i un pla de formació dirigit a l'alumnat i a la comunitat educativa amb la finalitat de que sàpien afrontar fenòmens com l'erupció d'un volcà o unes inundacions. Segons l'esborrany d'aquest pla, la formació està orientada cap a un aprenentatge col·laboratiu i ha de procurar la participació activa de l'alumnat. Està enfocat a la protecció individual i col·lectiva, fomenta els valors relacionats amb el bé comú i la prevenció, el treball en equip i l'empatia, també la solidaritat, la intel·ligència emocional i les habilitats bàsiques per a la recuperació i la resiliència. En cada curs escolar s'impartiran mesures de prevenció, autoprotecció i sistemes d'alarma i també d'alerta. A més, hi hauran classes per identificar situacions de risc en l'entorn, així com suport psicològic i matèries vinculades a la informació versus desinformació en situacions d'emergència. La informació sobre riscos específics com inundacions, riscos en la costa, terratrèmols, sismes submarins, tsunamis, riscos volcànics, incendis forestals o riscos tecnològics com accidents industrials, químics, nuclears o de transport de mercaderies perilloses seran concretada per cada administració educativa segons els riscos de cada àrea geogràfica. L'Escola Nacional de Protecció Civil facilitarà al professorat directament o en col·laboració amb les escoles autonòmiques de protecció civil la formació prèvia necessària i les administracions educatives reconeixeran i certificaran esta formació dels docents.
El mejor grupo tributo a Camela de España. Jueves 27 de marzo a las 10 de la noche en Plaza Borrull, Castellón. Prepárate para descubrir el mejor tributo a Camela de España. En directo, con la mejor puesta en escena, con todos sus éxitos, todas las canciones que quieres cantar. Jueves 27 a las 10 de la noche en Plaza Borrull. Entrada libre y gratuita. No te lo puedes perder.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio.
Solo en Multiópticas.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Smart Mobility Systems. Especialistes en vehicles elèctrics de dos i tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real, en l'Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alowagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alowagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alowagen te lo encuentra. Alowagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Lo nuevo de McDonald's ya está aquí.
Ya está aquí.
Llega la McCrispy Pomodoro and Cheese, una hamburguesa única que combina el frescor del tomate, el orégano y la cremosidad del queso gorgonzola. Irresistible. Acompáñala con el McFlurry Filipinos Blanco, con trocitos crujientes de filipinos blancos y un toque de sirope de chocolate blanco. Una combinación perfecta que te va a flipar. Ven a disfrutar de McCrispy y McFlurry en tu McDonald's más cercano.
I el Congrés ha aprovat la constitució d'una comissió d'investigació de la Dana amb 176 vots a favor i 169 en contra, inclòs els del PP i Vox. Una abstenció i han votat 346 dels 350 diputats. Esta nova comissió s'afitxa a les aprovades al Senat, les Corts, la Diputació de València i l'Ajuntament de la Capital també. El Partit Popular ha emparat el vot en contra amb l'augment que la comissió està construïda a imatge i voluntat dels socis de Sánchez i que no busca la veritat sinó traure rèdit polític a costa de la gestió de la Generalitat. La proposta d'investigació porta la signatura de Compromís, Podem, Esquerra Republicana i Junts. La van impulsar al novembre els valencianistes, part del grup parlamentari de Sumar, que governa en coalició amb el govern espanyol. Tanmateix, la van haver de reformular en diverses ocasions per a rebre el vistiplau de la mesa del Congrés, que finalment va obtindre al febrer. I a partir d'avui se registraran neus a l'interior de Castelló. Serà esta vesprada i hem passat dels per damunt de 1.400 metres i també seran pluges vespertines de forma generalitzada i un descens de les temperatures. Recorden, ahir la Forqueta estava en 1.400-1.600 i ha baixat als 1.000-1.400 a l'interior nord, amb grosària de neus significatives en aquestes zones. En concret, per este dijous ja s'ha anunciat els núvols i que augmentarà conforme vaig passant la vesprada, i també s'esperen precipitacions durant la segona meitat del dia, és a dir, a partir d'ara mateixa.
los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto.
Pues eso, les dos del migdia i entra el meu company a fer-los passar un molt bon rato. Fins demà.
A los locos nos verán bailando.